Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Sempre amb tu.
Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029, 93 430 0029, pàrquing gratuït davant del restaurant. Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Empordà, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alt Empordà, y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 5 minuts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, sigueu benvinguts, obrim una nova edició de Trotamundos. És l'edició 476 d'avui dissabte, 17 de setembre de 2011. Des d'ara i fins la una, parlem de gastronomia i enologia. Molt bé, doncs fem un avanç dels temes que protagonitzaran l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos. Com sempre, Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs avui començarem parlant del restaurant L'Estany, que està al cor del Delta de l'Ebre i que serveix menjar típic de la zona, a part d'oferir a tots aquells que s'hi acostin la possibilitat de gaudir de diferents activitats lúdiques. En parlarem de tot plegat amb el seu responsable, el Lluís García. I no ens movem del Delta perquè avui volem conèixer els secrets de l'arròs Segadors del Delta, el primer amb tarannà ambientalista, ja que és collit a l'espai protegit del Delta de l'Ebre i l'1% dels beneficis de la seva comercialització es destinen a tasques de manteniment d'aquest espai. Ens n'explicarà les seves característiques el seu gerent, el Joan Tomàs. Seguirem i ho farem parlant de carn, en aquest cas del Ternasco d'Aragón, una de les més reconegudes d'Espanya i que es caracteritza per la seva tendresa, el seu sabor i la seva aroma. Ens ho explicarà des del mateix Consell Regulador. I la primera intervenció del sector de la restauració anirà a càrrec avui de la mà del Cristian Yepes, el responsable del restaurant Abraçador La Cantonada de Castelldefels, on s'hi pot degustar una de les millors carns del país. Com sempre, repassarem també els millors vins. Avui us volem presentar els que s'elaboren al celler Heredat Pallarès de la DO Conca de Barberà. Analitzarem sobretot l'anomenat Mas de les Sabateres amb el seu gerent, l'Eduardo Alonso, i la seva enòloga, l'Anna Losada. I no volem marxar sense recordar-vos que d'aquí a pocs dies se celebren les festes del barri de la Barceloneta. Per aquest motiu, avui ens acompanyarà el nostre bon amic Martí Domènech, una institució d'aquest emblemàtic barri i responsable del prestigiós restaurant La Puda de Can Manel. I per acabar, com que una bona cuina no s'entén sense un bon oli, avui en parlarem d'un de l'Empordà. Es diu Maset Plana i és una veritable obra d'art gastronòmica. Ens el presentarà el seu responsable, el Xavier Maset.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us plantegem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio gastronòmica i enològica que comencen, com sempre, ara mateix, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. I comencem, com sempre, amb les salutacions de la Sara Cruz, del Toni Huguet, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, som-hi doncs.
Trotamundos. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977-26-10-26. 977-26-10-26.
Efectivament, arrenca aquesta edició de Trotamundos amb aquesta referència cultural, gastronòmica i de tradició. Ens anem directament a la zona del Delta de l'Ebre perquè volem parlar de la gastronomia típica, els productes més tradicionals d'aquesta zona, una zona, per cert, en la que ja crec que des d'aquest cap de setmana doncs es comencen les tradicionals segues a diferents zones d'aquest Delta de l'Ebre, la sega de l'arròs, d'arròs amb denominació d'origen Delta de l'Ebre. Avui de seguida parlem amb el nostre primer protagonista, que ja us avanço, que és el Lluís García. Ell és el responsable del restaurant L'Estany i també una referència, l'Omàs de la Cuixota, unes activitats certament molt interessants al voltant d'aquesta zona del Delta de l'Ebre.
El restaurant L'Estany es troba al bell mig del Delta de l'Ebre, com dèiem, just al costat de la llacuna de l'Encanyissada i de la Casa de Fusta, que és un museu ornitològic que pertany al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Els seus propietaris són el Lluís García, que porta el pes del negoci, i la seva dona, l'Elisabet Bo, que s'encarrega de la part més culinària. El restaurant va ser pioner en recuperar tradicions que s'anaven perdent al Delta amb el pas dels anys, i per aquest motiu el menjar que se serveix a L'Estany és típic de la zona. En destaquen, per exemple, els arrossos, la carn, el peix i el marisc, així com les postres casolanes. A més dels seus plats, però, com dèiem, un dels principals atractius del restaurant és la seva part lúdica que ofereix a tots aquells que s'hi acosten, com per exemple el lloguer de bicicletes o tàndems, la possibilitat de navegar amb barques de perxar o fins i tot una zona de pícnic.
De tot plegat en volem parlar i també d'un concurs de pesca. Demà diumenge a partir de les 9 en punt del matí, esmorzar i una jornada de pesca aquí en aquesta casa de fusta. Lluís García, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. No pareu d'organitzar activitats, vosaltres?
Bueno, ho intentem. Ho portem dins a la sang, això d'anar fent coses. A més, o te mous o te quedes paralitzat i avui no és temps per quedar-te parat. Tens que anar continuant i fent coses cada dia. No?
Sí, senyor. I a més, si es fa amb un parc incomparable, com és aquesta zona en la que esteu vosaltres, al Delta de l'Ebre, millor que millor, no?
Bueno, clar, és que d'això tenim un avantatge nosaltres, que som uns privilegiats, no? Vull dir que estem en un lloc fantàstic, que només té el propi lloc, la gent ja té ganes de vindre a veure-nos. Si a més li posem un poquet de salsa i muntem les festes que fem i tot això, doncs, bueno, sempre És un valor afegit que es troba la gent que ve a visitar el Delta. No?
Efectivament. Ja que estem parlant d'aquestes activitats, de seguida parlem de la part més gastronòmica d'aquesta zona, també de la propera Sega de l'Arròs, però deixa'm que digui que també a partir de demà, diumenge, a partir de les 9 del matí, es posa en marxa aquest concurs, home, que forma part d'aquesta alternativa més lúdica que vosaltres organitzeu. Explica'ns una mica de què es tracta.
Sí. Bé, a veure, això naix, bueno, sabeu, saps que n'hem parlat alguna vegada, tenim tota una zona humida de 10 hectàrees, que, a la qual hi ha uns canals i unes llacunes i fem les activitats tradicionals, no? I per sort o per desgràcia, diguéssim, fa molts anys al riu Ebre van entrar els cirulos, un peix que venia de fora i que s'utilitzava bàsicament per a pescar. Al riu. Llavors resulta que aquest peix ha arribat també dins de la zona delta, les zones humides, i llavors nosaltres vam pensar que una forma de que la gent pogués disfrutar i al mateix temps poguéssim anar traient, no eliminar perquè és difícil, però anar traient aquest tipus de peix de dins de les llacunes perquè és un peix depredador que es menja els altres animals autòctons, i mos se va ocorrir la idea de dir, bueno, pues passem un dia lúdic al Delta pescant un cirulo. I llavors, per aquest motiu, va ser com dir, bueno, pues creem una espècie de concurs que la gent pugui vindre, pugui disfrutar de tot el matí per aquí, en la canya, i bueno, els cirulos que es trauen, pues ja sabem que queden eliminats i estos ja no es menjaran la fauna autòctona.
Yeah. Mm-hmm. Quines característiques té aquest peix?
Bueno, este és un peix...
És comestible o no? És comestible?
A veure, hi ha llocs que sí que es menja, vull dir, hi ha països nòrdics, o per exemple països com pot ser Romania o alguns llocs que tenen rius grans i que n'hi ha, se sol menjar. El que passa que és un peix soso, que el tens que condimentar molt bé, i com és un depredador i menja de tot, és un peix que tampoc no té massa gràcia, saps? Però bueno, però se fa, eh? Aquí, per exemple, al Delta, com és una cosa que encara no l'entenem com a nostra, sinó que ha sigut, per dir-ho d'alguna manera, imposada per algú que se li va ocorrir la brillant idea de tirar-ho al riu perquè pogués vindre gent de fora, en tot el respecte del món, alemans o francesos, o gent de qualsevol país, o inglesos, que vinguin a pescar la canya, sí. I llavors, clar, el riu Ebre sí que és veritat que un dels atractius importants que té és la pesca de la canya del cirulo, no? I llavors, doncs, bueno, és un peix que es fa unes dimensions molt importants, el que passa que els que hi ha per aquí el Delta, avui per avui, encara no són massa grans, no? Per això és important que... Perquè pensa que és un peix que té la boca com un bussó, no? I va la boca oberta i tot el que agafa se ho traga, eh? Vull dir que es pot menjar una sabata si la troba, eh? Vull dir que...
Déu-n'hi-do. En fi, estem parlant amb el Lluís García, estem parlant, doncs, d'aquest concurs de pesca. Demà a les 9 del matí crec que inclús doneu un premi a la peça més gran, no? I també un premi al que ha pescat més.
Sí, com un poquet la intenció, eh? Si te fixes, un poquet la intenció és dir... Com més et traguessin, millor.
Sí, sí, llavors... erradicar-lo, eh? Sí,
sí. Exacte. Llavors donem un premi pues, al que més ne pesca, no? Sí. I llavors dins d'això també tira el premi al que agafa el cirur més gran, no? Mm-hmm. De més dimensions. Déu o de més pes, eh? Vull dir que va tot lligat, no?
A partir de demà a les 9 del matí, demà diumenge, es pot participar en aquest concurs de pesca i alhora doncs, també participar del que el Delta de l'Ebre ens proposa, que és cultura, gastronomia, tradició. Ara sí, anem una mica de ple a parlar també. Properament també tenim una connexió pendent amb el Lluís García, serà aproximadament d'aquí dues setmanes. Lluís, perquè crec que el dia 3 d'octubre feu la festa de la Sega.
Sí, a l'octubre, bueno, ara suposo que com hi ha molta gent ja sap, ara ja comença la recol·lecció de l'arròs, ha començat ara la setmana passada, i llavors, bueno, ara ja el Delta es pot veure en molts de colors, alguns més verds, altres més grocs, alguns amarronits, que això és mala senyal, però bueno, i ja s'ha començat la recol·lecció. Llavors, nosaltres ho fem sempre el primer diumenge de juny, que és el dia 2 d'octubre.
Sí.
Uh-huh. És el 2. I llavors sempre ja ho deixem com a norma perquè així la gent que mos seguís i la gent que té ganes de vindre pues ja sap que el dia 2 d'octubre se fa tot el que és el procés antic de la recol·lecció de l'arròs i llavors pues, se fa també la passejada en carros, bueno, lo de sempre, que això ja ho parlarem en el seu dia, no?
Efectivament, el 2 d'octubre, aquesta sega, aquesta festa de la sega, que comporta moltes alternatives lúdiques, també culturals i, evidentment, gastronòmiques, no? En parlarem, evidentment, doncs, un dia abans, el 1 d'octubre, també doncs, amb aquesta connexió amb el Lluís García. Però ara ja que hi som, Lluís, bé, parlem una mica, si et sembla, d'aquestes activitats de turisme tradicional que vosaltres organitzeu també al voltant d'aquesta doncs, zona en la que esteu, barques de parxar, passejades amb carro, en fi, explica'ns una mica.
Sí, a veure, aquí, com dies tu abans, és molt cert, estem en un lloc privilegiat, estem al costat mateix de la llacuna de l'Encanyissada, i llavors aquí tenim una zona humida, que és el mas de la Cuixota, és la llacuna de la Cuixota, que és una zona que la vam crear bàsicament per navegar amb barca de perxa, pels seus canals, o en piragües o en càllacs, i llavors també fem tot el que és tot el procés de l'arròs, sobretot a nivell de grups, de col·lectius, i també bueno, hi ha també 500 bicicletes, hi ha tàndems, hi ha bicicars, que són per a gent per anar en quatre rodes, gent que potser la seva edat, això d'anar en bicicleta ja no li pinta massa bé, però en canvi, poder anar assentat conjuntament amb més gent, pues sí que és atractiu, no? I llavors mm-hmm. poden fer els recorreguts per aquí a la llacuna de l'Encanyissada, i, bueno, és l'oferta turística que tenim aquí en aquest territori, sobretot en plan familiar, perquè aquí a la zona nostra i sobretot a casa nostra, el turisme més important que tenim és el turisme de família, no? Que és un poc el que trobem a faltar ara, que ara sí, quan comença l'escola, nosaltres ja comencem a baixar un poc, no?, de l'activitat.
Doncs espero que tothom s'animi, a passar caps de setmana o estades. Properament, doncs, també crec que hi ha algun pont. Doncs crec que és una molt bona alternativa turística, familiar, per gaudir d'aquestes qüestions lúdiques. I, com no, també, no hem d'oblidar la gastronòmica, perquè aquí us hi poseu de valent, en aquest restaurant L'Estany. En fi, voleu transmetre doncs, la verdadera essència del Delta de l'Ebre a nivell gastronòmic amb productes estrella, com és l'arròs, només faltaria, però d'altres, no? També el peix, el marisc, les aus, l'ànec, en fi, una mica de tot, no?
Sí, a veure, quan parlem de que estem en un lloc privilegiat, una zona privilegiada, no parlem estrictament de lo que és natura o visió de la fauna i tal, no, estem parlant també de la pròpia gastronomia. Jo sempre he dit, i a més estic convençut de lo que dic, perquè m'ho he mamat i ho discutem aquí, que és de que el Delta és un lloc privilegiat perquè tenim productes d'aigua dolça, tenim productes d'aigua salada, tenim horta, tenim carn de caça, i clar, tenim l'arròs, lògicament, i això et dona uns productes bàsics importantíssims. La gran sort és que ho tenim tot aquí a mà, que vull dir, tu avui te quedes sense un producte i demà ja el tens aquí, tot productes frescos. Llavors, clar, només que li poses un poquet de carinyo, com nosaltres hem intentat fer durant aquests 23 anys que portem aquí en este territori, doncs, en un poquet de carinyo i un producte de qualitat d'aquí del territori, doncs, escolta, dones una qualitat de producte al plat, a la taula, importantíssim. I això la gent ho agraeix, perquè no tenim que oblidar que el turisme és molt ampli, que hi ha tot una sèrie de rames turístiques, i una de les rames importants del turisme és la gastronomia. Uh-huh. Hi ha molta gent que no ho té en compte. En canvi, nosaltres detectem, i hem detectat durant aquests anys, que hi ha una sèrie de gent que fa visites gastronòmiques a punts concrets.
I tant.
I el Delta és un d'estos llocs, que la gent hi vindrà a l'època, ara començarem a la tardor, començarem en tot el tema de l'angula, en el tema de la carn de caça, en els arrossos més potents de l'hivern, i llavors hi ha gent que no ve a fer turisme al Delta, ve a menjar al Delta i després marxa als seus llocs, no?
Uh-huh. Efectivament. En fi, nosaltres avui volíem posar aquest punt informatiu com a primer protagonista parlant amb el Lluís García, el responsable d'aquest restaurant L'Estany, que es troba a la partida de l'Encanyissada, en el territori d'Amposta. Si voleu anotar un telèfon és el 977-2610-26. 977-2610-26. Demà diumenge es produeix doncs, aquest concurs de pesca, que no és més que una excusa per acostar-se aquí, per passar un agradable dia envoltat d'amics, pescant en aquest cas, i també alhora, doncs, disfrutant doncs, de totes aquestes qüestions lúdiques i, com no, les gastronòmiques, que tenen un pes específic realment molt important quan parlem del Delta de l'Ebre. Res més, Lluís García, gràcies per ser amb nosaltres. Espero que sigui un èxit demà al concurs de pesca, que traieu molts cirulos de l'aigua. I parlem en dues setmanes de la Festa de la Sega. Una forta abraçada. Gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Lluís. Gràcies. Vinga. Repetim, Restaurant l'Estany, val la pena que us acosteu i que gaudiu no només d'aquest marc incomparable, sinó de la bona cuina. Seieu a les seves taules. Partida de l'Encanyissada, en el territori d'Amposta. Telèfon d'informació 977-26-10-26. Primer protagonista, n'hi haurà d'altres. Fem una petita pausa. De seguida continuem. Trotamundos.
Al Restaurant l'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al Restaurant l'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del Restaurant l'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant l'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977-26-10-26. 977-26-10-26.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
La bona cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar. Arrossos, peixos, marisc. Els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar. Un bon sopar davant del mar. El auténtico secreto del buen jamón es su crianza. Solo así se consigue el sabor del ibérico puro 100%. Y en Jabugo Bio lo sabemos. Jabugo Bio, el jamón ecológico de bellota. Distribuido por Comercial Miquel Valentí. Lo encontrarás en Carnicería Can Martí de Figueres, Carnicería Roca de Ventalló y La Escala, Charcutería Xavier Alemany del Mercat de Girona. Y en Barcelona, Biospace, calle Valencia 186. Regala 100% sabor. Regala Jabugo Bio. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029. 93 430 0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs aquí continuem, seguim, no ens movem del Delta de l'Ebre, una zona especialment espectacular a nivell paisatgístic, gastronòmic. Fa uns instants parlàvem doncs, que aquestes són dates en les que a molts punts d'aquesta zona del Delta de l'Ebre, aquest cap de setmana, el proper, l'altre, es produeixen les típiques i tan tradicionals segues de l'arròs, un producte, podríem dir, fonamental d'aquesta zona de Catalunya. El Delta de l'Ebre. Avui en parlem d'arròs del Delta de l'Ebre. Ho fem saludant en uns instants en el Joan Tomàs. Ell és el gerent de Segadors del Delta, una marca d'arròs sota aquesta denominació d'origen que avui volem conèixer i volem profunditzar.
Al maig del 2009, la cooperativa d'arrossaires del Delta de l'Ebre va presentar al mercat de la Boqueria de Barcelona la marca d'arròs rodó extra Segadors del Delta. La singularitat d'aquest arròs ve donada pel fet de ser el primer amb tarannà ambientalista, ja que és escollit a l'espai protegit del Delta de l'Ebre i l'1% dels beneficis de la seva comercialització es destinen a tasques de manteniment d'aquest espai. Un dels principals objectius de l'arròs Segadors del Delta que exhibeix la senyera i els segadors al seu envàs és defensar el producte de la terra amb denominació d'origen davant la gran quantitat de marques blanques que omplen els supermercats. Segadors del Delta compta amb la denominació d'origen atorgada pel Ministeri d'Agricultura espanyol i forma part de la llista de denominacions i indicacions d'origen protegides de la Unió Europea.
Doncs avui volem saber més característiques sobre aquesta marca. Ho fem saludant aquest matí, saludant el Joan Tomàs, repetim, és el gerent de Segadors del Delta. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Bé, què té l'arròs del Delta de l'Ebre? Anem a generalitzar abans, que no tinguin altres zones.
Jo crec que té dues característiques bastant importants. La primera, que és un arròs cultivat al Delta de l'Ebre. A les cooperatives que estan treballant al Delta de l'Ebre, a l'origen sempre és el mateix, és els nostres associats. Per tant, garantim el comportament uniforme de l'arròs. I a l'arròs del Delta de l'Ebre, a la cuina, té un comportament uniforme que ve garantit de que l'origen sempre és dels nostres productors. Uh-huh. I la segona característica que crec que és important és que està conreat al parc natural amb un tipus de conreu que garantitza la protecció del medi ambient.
Uh-huh. Efectivament. Ara que toques aquest tema, m'ho poses amb safata, crec que vosaltres també, Segadors del Delta, teniu una consciència molt important mediambiental envers doncs, a aquesta zona en la que esteu, no?
Sí, jo crec que és important... que el consumidor sigui sabedor realment de que, que l'arròs cultiva dins d'un parc natural i per això, quan vam treure la marca Segadors l'any 2009, vam fer un conveni amb el parc natural que realment hi ha un 1% de la facturació arrossera que es destina a la conservació del parc natural del Delta de l'Ebre.
Uh-huh. Un patrimoni, un patrimoni que tenim a Catalunya, realment molt important. Jo no sé si es coneix el que s'hauria de conèixer, no? Tothom que està per la zona del Delta de l'Ebre i no hi ha estat mai, diu, és un verdader espectacle, no?
Sí.
Jo no sé si tothom el coneix, però jo convido a qui no ho ha estat en aquesta zona de Catalunya doncs que s'hi acosti perquè realment val la pena, i val la pena sobretot en aquestes èpoques en les que estem ara, no? Tenim unes festes molt tradicionals, aquesta sega, per exemple.
Sí, ara, per exemple, jo crec que este cap de setmana es fan les festes de la sega, intenten replicar una mica com es feia la sega tradicionalment fa 30 o 40 anys aquí al Delta. N'hi ha dos, n'hi ha una a Deltebre i n'hi ha una a l'Ampolla. Nosaltres hi participem en aquestes festes posant un lloc de venda de segadors, més que res perquè la gent associï que realment segadors és un producte del Delta de l'Ebre. No? I s'intenta, simular com es feia la sega fa 30 anys, 30 o 40 anys enrere, d'una manera molt tradicional i molt, molt manual. No? Mm-hmm.
Segadors del Delta, una marca que neix de la unió d'aquestes quatre cooperatives. Quatre cooperatives, tot hem de dir, històriques, no?, de tota la vida d'aquesta zona.
Sí, quatre cooperatives que, més o menys la feia fa 50 anys ja que estaven aquí al Delta, estaven als nuclis de població de Deltebre, Deltebre n'hi havia dos, la cooperativa de la Camp Rosa de la Cava, la cooperativa de Josep Maria, la cooperativa Camarles i la cooperativa Aldeana. Totes les cooperatives que hi havia a l'IMI Delta Esquerre, que es dedicaven al conreu, elaboració i distribució d'arròs.
Sí.
Ens vam fusionar l'any 98 ja vam començar amb una comercialització conjunta, les coses van funcionar força bé, fins que el 2002 vam fer la fusió i ara som una única cooperativa que ha aglutinat els socis productors de les cooperatives de base. Som 1.200 socis productors i ara ja treballem com una única cooperativa.
Uh-huh. Comentàvem, Joan, que l'1% dels beneficis de la comercialització del vostre arròs es destinen a mantenir el Delta de l'Ebre. I a part, no sé si heu arribat a cooperar també, a col·laborar amb el Banc d'Aliments i amb Càritas també, oi?
Sí, alguna aportació de producte en moments puntuals sí que s'ha fet, tant a Càritas com al Banc d'Aliments. Uh-huh.
Estem parlant d'arròs del Delta de l'Ebre, estem parlant d'aquestes festes que es produeixen tant aquest cap de setmana, els propers caps de setmana, en diferents zones d'aquest espectacle de la natura que és el Delta de l'Ebre, d'aquesta sega de l'arròs. Van plantar abans d'estiu, crec, que estàvem parlant, i ara arriba ja la sega. Com es planteja? Serà una bona temporada?
Sí, realment ja estem posats a data d'avui en plena activitat de sega. Realment s'estan fent produccions molt bones, és a dir, a l'estiu ho ha acompanyat, tot i que a final d'estiu pues, va vindre molta calor i això va perjudicar una mica la collita, però tot i així s'estan pues, aconseguint produccions molt bones, força bones, i realment nosaltres ja, els testos de qualitat que estem fent aquí a la cooperativa, és que el rendiment i la qualitat d'aquest arròs aquest any serà molt bo.
Mm-hmm. Quan parlem de, parlem de segadors del Delta, Joan, clar, evidentment estem parlant d'un arròs amb denominació d'origen Delta de l'Ebre, quina diferència respecte d'altres d'aquesta mateixa zona, no? Imagino que cadascú té la seva particularitat, no? Tot i pertany amb una denominació d'origen conjunta, però cadascú, doncs, podríem dir és un producte singular, no?
Sí, jo crec que el pertany a la denominació d'origen del Delta de l'Ebre, doncs garantitza això, no? Garantitza que l'origen és del Delta de l'Ebre, que el comportament és uniforme i que, bueno, que s'està cultivant d'acord amb unes mesures agroambientals que compleixen els nostres productors, pues, que està tant com conservant el medi ambient com donant unes qualitats al producte que són úniques. No?
Mm-hmm. Gastronòmicament parlant, l'arròs a Catalunya té el lloc que es mereix?
Jo crec que sí. El que passa és que bueno, la situació actual que ha vingut provocada per, bueno, per la distribució, l'evolució de la distribució moderna fa d'uns anys cap aquí, i que ara també ha propiciat una mica el tema de la crisi, pues que realment hi ha molt de predomini de la marca blanca, marca de distribuïdor, i realment pues, no s'aprecia o no es valora suficientment que l'arròs del Delta i l'arròs de Catalunya pues, té unes característiques peculiars que fan que, bueno, que tingui molt bona qualitat. I avui en dia aquesta qualitat pues, ve difuminada pues, perquè al mercat hi ha molta presència de marca fabricant, marca de distribució.
Sí.
Marca blanca que, bueno, fa perdre que aquest potencial pugui arribar al consumidor.
Bé, ja aprofito per fer-te aquesta pregunta, no? On podem trobar aquesta marca, Segadors del Delta?
Bé, la marca Segadors la podem trobar a empreses de distribució com pot ser el Bonpreu, amb totes les punts de venda que té, tant sí. Bonpreu com les diferents superfícies que té, també a Fraga, als supermercats Fraga, com a supermercat Subsa, i bueno, també hi ha una sèrie d'empreses de distribució més petites, inclús també algunes agrobotigues associades a cooperatives catalanes.
Uh-huh. Inclús també amb diferents modalitats d'arròs, no? Bahia, sí. Sènia, etc. No?
Nosaltres en Segadors distribuïm dos varietats d'arròs, que és la varietat extra, que és la més comú, de gra rodó, i també la varietat bomba, que bueno, fa uns anys que també és molt apreciada pel consumidor final, pel comportament que té l'arròs bomba a la cuina, bàsicament per mantenir un arròs que no es passa uh-huh. i que té una capacitat d'absorció del gust del brou molt elevada. No? Per tant, és un arròs que queda dur, que no es passa i que té molta capacitat d'absorbir el gust del brou.
Uh-huh. L'arròs, un element, no fa pas massa, ens deia un reputat gastrònom, que és un dels productes que millor transporten els sabors de les altres qüestions. No? L'arròs transporta perfectament sabors de peix, de carn, d'horta, per tant, doncs, és un element també, per no parlar de les qüestions nutricionals, no? Que també són força, força importants. Bé, nosaltres iniciàvem el nostre recorregut avui parlant d'aquestes festes de la Sega, parlant amb un restaurador conegut a la zona, el Lluís García, el responsable del restaurant L'Estany, per cert, uns espectaculars arrossos els que serveix ell, i nosaltres no volíem concloure aquesta ruta doncs, sense parlar amb un dels productors de més importants en aquesta zona del Delta de l'Ebre, que és Segadors del Delta, aquesta unió d'aquestes quatre cooperatives històriques de la zona. Ens atès el seu responsable, el seu gerent, Joan Tomàs, agraïts, moltíssimes gràcies i bon dia.
A vostès, adéu.
Gràcies, bon dia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029, 93 430 0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant. Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alto Ampurdá y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad. La Bona Cuina a Castelldefels, restaurant La Canasta, cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta, al passeig marítim 197 de Castelldefels, telèfon 93 665 68 57, 93 665 68 57. Restaurant La Canasta, un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Oms. La satisfacció d'una feina ben feta.
Catalunya sap el que és bo. Per això agrada el Ternasco d'Aragón. Una carn sana, natural, amb tota garantia. Demani-la en el seu establiment. Ternasco d'Aragón. El xai per excel·lència.
Bueno, pues aquí seguimos después de esta pausa, seguimos adelante con más temáticas, abrimos ruta y abrimos ruta en particular con productos autóctonos, en este caso de la comunidad autónoma aragonesa, más que desde luego una despensa posee un patrimonio gastronómico forjado por el legado de distintos pueblos que por ella han pasado. Son muchísimos los productos muy típicos de esa comunidad autónoma, pero hay uno en particular que nos interesa especialmente. Siempre, aproximadamente en esta época, llamamos a sus puertas para saber cuáles son los proyectos más cercanos a más corto plazo del Consejo Regulador de la Denominación Específica del Ternasco de Aragón, un producto, repetimos, muy típico en esta zona. En unos instantes saludamos a su director técnico para saber cuáles son las características especiales, características de ese producto, el Ternasco de Aragón, Sara.
Pues el Ternasco de Aragón fue la primera carne fresca que en España fue aceptada como denominación específica amparada por la Diputación General de Aragón y en el 1996 fue reconocida en el ámbito europeo como indicación geográfica protegida. Las razas admitidas para la producción de Ternasco de Aragón son raza aragonesa, ojinegra de Teruel y roya bilbilitana. Son corderos alimentados desde su nacimiento con leche materna y también con cereales naturales, sacrificados con una edad inferior a 90 días y peso en canal de 8 a 12 kilos y medio. Se caracterizan además por su color sonrosado, su terneza, su jugosidad, su aroma y su sabor. Por lo que respecta al Consejo Regulador, cabe decir que vela por la calidad y origen de las canales mediante el control en cada uno de los puntos por los que atraviesa hasta su venta.
Gracias, Sara. Una indicación geográfica protegida que hoy visitamos a través de los micrófonos de Radio Estel Cataluña. Lo hacemos de la mano de Patricio Pérez, es el director técnico de ese Consejo Regulador. Querido Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Encantado de tenerte entre nosotros. Igualmente. Saludarte un año más. Decíamos que periódicamente vamos a llamando a vuestra puerta.
Sí.
Bueno, para saber qué es de vosotros y cuáles son los proyectos más cercanos de un Consejo Regulador especialmente activo, ¿no? ¿El vuestro?
Sí, la verdad es que, bueno, en estos tiempos en los que estamos hay que ser activo, si no, la verdad es que puedes pasar grandes dificultades. Y nosotros no podemos quejarnos, sinceramente, nos estamos manteniendo y eso es importante. Pero claro, no paramos de invertir en marketing, en dar a conocer el producto, y eso es muy importante, no solo entre los consumidores finales, sino también entre los restauradores y, por supuesto, un segmento que nos importa muchísimo, que son los niños.
Uh-huh. Efectivamente. Hablaremos de los niños, y avanzo, bocadillos de Ternasco de Aragón. Es algo de lo que hablamos todos los años, que llama mucho la atención, pero creo y espero que los oyentes lo tengan muy en cuenta. Hablaremos de este tema a lo largo de esa conversación con Patricio Pérez. Pero antes, Patricio, yo decía que, desde luego, Aragón es, en fin, tiene un patrimonio gastronómico realmente indiscutible, ¿no? Uno de los elementos fundamentales, uno de los productos fundamentales, imagino que así lo entendéis, es el ternasco de Aragón, ¿no? Es un producto, os sentís protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, no es porque no sea nuestro producto, pero sí que hay que decir que es un producto que, bueno, la misma palabra es una palabra aragonesa que significa tierno, ternasco, y define muy bien ese producto. Un producto que ya desde el siglo XIII ya hay manuscritos en los que aparece esa palabra indicando un cordero que se consumía de forma habitual aquí, un cordero joven. Y bueno, por supuesto, el ternasco de Aragón es una denominación que en Aragón empieza a funcionar de una forma espectacular porque, bueno, tenemos nuestro segmento de población que lo consume de una forma bastante regular y fuera de Aragón exactamente lo mismo. Y bueno, eso nos satisface el seguir viendo que a pesar de los momentos en los que estamos inmersos todos ahora, hay un consumo mantenido de este producto.
Desde luego, lo que decías anteriormente, ¿no? Dar a conocer el producto, difundirlo. Uh-huh. En dos vertientes yo creo que también os defendéis muy bien. Evidentemente en la gastronómica, y otra vertiente que también creo que es muy importante, en desarrollar unos proyectos de salud
Correcto,
producto, ¿no?
Sí, tenemos proyectos de investigación con la Universidad de Zaragoza y con otros centros que están fuera de Zaragoza, pero bueno, que básicamente están enfocados a estudiar la salubridad. Esto es uno de los proyectos que llevamos, pero este quizá es el más significativo y el que más llama la atención, un proyecto que estudia el consumo regular de Ternasco de Aragón, cómo influye en la salud humana. Y a través de varios estudios, bueno, ahora hemos finalizado otro diferente al que ya expliqué el año anterior, realizado con religiosas, se consumió de una forma regular el ternasco de Aragón durante un periodo de tiempo y se comparó los niveles de colesterol, de lípidos, de triglicéridos en general en sangre respecto al consumo de pollo. Y no había prácticamente ninguna diferencia. Es decir, incluso las que habían consumido ternasco de Aragón habían disminuido el nivel de triglicéridos, que es un índice que nos habla del riesgo cardiovascular
sí,
que
sí.
tenemos
uh-huh.
todos en general.
¿Y por qué la carne del ternasco tiene esta calidad?
Realmente el ternasco de Aragón se caracteriza porque realmente lo que sale al mercado son canales muy homogéneas en las que han sufrido ya un proceso de clasificación y solo salen las que tienen un grado de engrasamiento óptimo. Eso nos da lugar a tener un producto muy homogéneo y con unas características de ácidos grasos en su composición, en sus tejidos, composición tisular que se dice, pues que bueno, que son gran parte ácidos grasos insaturados, que por decirlo de alguna forma son los buenos, y menos ácidos grasos saturados. ¿Qué ocurre? Que los corderos que siempre se han utilizado como base para recomendaciones nutricionales han sido estudios sobre corderos de países del norte, corderos que salen a pasto, cosa que no ocurre con el nuestro y en general en España tampoco ocurre, y bueno, corderos muy grandes en el norte de Europa. Pero aquí, en Aragón en concreto, es un cordero muy joven y sus ácidos grasos no da tiempo a que se saturen. Por lo tanto, la composición es muy recomendable para un consumo regular en una dieta y no tener ningún problema respecto a aumentos de colesterol y cuestiones de este tipo que se hablan tanto ahora.
Y a simple vista, ¿cómo se puede reconocer esta carne? Comentábamos que son rosada, jugosa...
Correcto. Hay una identificación. Los que estamos en el sector cárnico tenemos la dificultad que, aparte de las etiquetas que puedan llevar la trazabilidad del producto y el logotipo de cada uno de nosotros, pero la forma de embotellarlo, por decirlo de alguna manera, es no tenemos la posibilidad que tienen, por ejemplo, los que venden vino. Lo que hay dentro sabemos que es vino de un lugar determinado, pero para diferenciar nuestros productos, en nuestro caso, marcamos las canales, lo que es el cordero una vez sacrificado, con una tea a lo largo de toda la canal, lo que llamamos vulgarmente la cremallera. Está marcado tea, que si uno le corta una chuleta va a ver lo de la tea de Ternasco de Aragón. Es una forma. Otros compañeros de otros productos con denominación de origen también realizan algo similar y realmente es la forma de distinguir el producto en el punto de venta.
Bueno, estamos hablando con Patricio Pérez, decíamos director técnico de ese Consejo Regulador que hoy nos ocupa, Ternasco de Aragón. Uh-huh. Evidentemente la imaginación en la cocina al poder, ¿no? Que dicen, Patricio, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno sabrá exactamente cuál es la receta con la que más disfruta, ¿no? Con ese producto, el Ternasco de Aragón. Pero quizá, siempre nos lo cuentas, ¿no? De la manera que quizás más se aprecian, ¿no? Las propiedades es a la brasa, a la barbacoa, ¿no?
Claro, sí, es la fórmula tradicional para comerlo bueno. Pero ante la dificultad de hacer fuego, que es natural que exista, bueno, por circunstancias que todos sabemos, pues bueno, hay que buscar otras fórmulas para consumir este producto, el cordero, el Ternasco de Aragón. Y bueno, desde formas culinarias muy interesantes, muy sofisticadas, poniéndoles diversas salsas, y que, bueno, eso los gastrónomos lo conocen mucho mejor, a formas tan simples de meterlo entre dos trozos de pan y ponerle pues unos condimentos que le vayan bien. Aquí tenemos un concurso de bocadillos que dura prácticamente un mes y medio y es un éxito absoluto. Los establecimientos llenan esos días y es porque es una forma diferente de comer cordero, con un chuleteado muy fino de pierna del cordero y desde niños a adultos hasta personas mayores, pues bueno, se lo comen estupendamente bien.
Sí, sí. Bueno, lo digo porque lo normal es el bocata del niño en el cole, pues de jamón, de queso, pero de Ternasco de Aragón, hombre, estarás conmigo que muy, muy, muy normal no es, ¿no?
No era habitual. Cuando empezamos hace unos 8 años, prácticamente mucha gente se reía, ¿no?, de esto. Pero puedo decir que hay muchos establecimientos en Aragón que lo tienen en carta de forma ya fija todo el año y eso... Sí. Pues bueno,
por tanto, hay empresas también que lo sirven loncheado.
Sí. En el Consejo Regulador tenemos 4 empresas comercializadoras y producen el producto, lo elaboran de esta manera, lo filetean para servirlo a la restauración. Uh-huh. Y bueno, incluso lo venden también en los propios puntos de venta de esta manera. Y hasta, bueno, cualquier carnicero sabe hacerlo perfectísimamente, quitándole el hueso a la pierna y fileteándolo muy fino. Y de verdad, que es vuelta y vuelta, no es... Muy fácil de hacer.
Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La imaginación al poder en la cocina, desde luego, no son infinitas las recetas. Correcto. La versatilidad de ese producto queda más que demostrada. Bueno, decías, ya para acabar, Patricio, que lo principal es dar a conocer el producto, dar a conocer el Ternasco de Aragón. Es uno de los motivos por los que evidentemente estás hablando en esta antena. ¿Cuáles son los proyectos más que tenéis a corto plazo?
Bueno, tenemos un proyecto ambicioso que es la continuación con otras universidades. Incluso hay ahora bastante relación a través de unos equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza, del Hospital Miguel Servet en concreto, que es la unidad de lípidos, con un reputado doctor allí en Barcelona, de seguir continuando con estos dos proyectos que tenemos y que, claro, están cambiando un poco el panorama saludable del Carrasco Aragón, cambiando criterios que estaban obsoletos y que no tenían una base sólida. Y eso es uno de los proyectos más importantes. Y proyectos de continuidad, pues bueno, seguir trabajando el tema de los escolares, enseñándoles a consumir de una forma equilibrada, que es, creo, muy importante. Y dando a conocer al consumidor lo importante que es comer un producto de estas características, porque no solo viene, por lo que he dicho antes, de cuestiones relacionadas con la salud, sino porque, bueno, hay un sector detrás que trabaja mucho, muchas horas, no tiene vacaciones y que se esmeran en hacer un producto de gran calidad y que tenemos que seguir manteniendo el territorio rural, no solo en Aragón, sino en todos los sitios, porque es fundamental.
Bueno, pues espero que esos proyectos se consoliden. Nosotros, en cualquier caso, te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana de sábado. Patricio Pérez, director técnico de ese Consejo Regulador. Muchísimos éxitos y muy buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, hasta otra.
Gracias.
Cataluña sabe lo que es bueno. Por eso gusta el Ternasco de Aragón. Una carne sana, natural, con toda garantía. Solicítela en su establecimiento. Ternasco de Aragón, el cordero por excelencia.
Per llepar-te'n els dits, primer has de posar l'oïda. Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. La Bona Cuina a Castelldefels, restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta, al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta, un bon dinar, un bon sopar davant del mar. Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977-26-10-26. 977-26-10-26.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos, hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Tres minuts abans de concloure aquesta primera hora de Trotamundos, encara resten moltes temàtiques. Us hem de parlar de restaurants, us hem de parlar de vins, d'olis, per cert, d'un oli excepcional que ens arriba des de l'Empordà. Això serà a la segona hora de Trotamundos, però abans també us fem un repàs i un abans de les activitats gastronòmiques que es produeixen aquest cap de setmana, Sara.
Doncs atenció, perquè comencem parlant-vos d'aquesta agenda de la Fira de l'Ametlla, que durarà durant tot el cap de setmana i que se celebra a Terres de Lleida, a Vilagrassa. En aquesta fira podem gaudir de degustacions, exposicions, concursos i mostres al voltant del món de l'ametlla. I a més també hi haurà altres activitats lúdiques, com ara, per exemple, balls, animació, obres de teatre i tot tipus de concursos. I un any més, Calella organitza la mostra de plats casolans en què hi participen més de 100 cuiners amateurs. L'objectiu de la mostra és recollir les receptes dels plats més populars de la cuina del Maresme. Els beneficis d'atenció obtinguts amb el sorteig dels plats es destinen a associacions de voluntaris de la població. Serà durant tot el dia de demà a Calella. I com ho hem fet al principi del programa, volem tornar-vos a recordar que aquesta setmana comença la Festa Major de la Barceloneta, que comptarà amb balls populars i altres actes com el pregó, la decoració i la il·luminació dels carrers, degustacions de coca i moscatell, bandes de música i el famós canó que surt puntualment a les 9 del matí del 29 de setembre, el dia de Sant Miquel, el seu patró.
Referent a aquesta temàtica, hem de dir doncs, que al llarg de la segona hora de programa parlarem també amb el Martí Domena, que ell és el responsable del restaurant La Puga de Can Manel i tot en una institució també, una persona molt vinculada en aquest barri de la Barceloneta. Parlarem del seu restaurant i també d'aquestes activitats doncs, que es produiran a partir d'uns dies quan comenci aquesta festa major. Nosaltres fem una petita pausa, de seguida reprenem aquesta edició 476 de Trotamundos. Fins ara mateix. Catch me before.
Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, destapem la capsa de música. Només els millors artistes, només els seus millors temes. Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, només música. Bona música a Ràdio Estel. 100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel. Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alto Ampurdá y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029, 93 430 0029, pàrquing gratuït davant del restaurant. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Para l'orella i comença a fer boca. Estàs escoltant Trotamundos amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Vols un parell d'idees per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la carnisseria d'Hipercor tens filets primera a Danoll a 10,95 euros al quilo.
I cada setmana noves idees fresques per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Ràdio Estel, Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alto Ampurdá y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad.
La Bona Cuina a Castelldefels, restaurant La Canasta, cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta, al passeig marítim 197 de Castelldefels, telèfon 93 665 68 57, 93 665 68 57. Restaurant La Canasta, un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Si ets dels que tria emissora amb el paladar, el teu programa és Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel.
Te quiero, aunque ahora no viene a cuento, aunque no te lo demuestro. Te quiero, te quiero.
Molt bé, doncs continuem amb més propostes. Ara mateix ens quedem a Castelldefels, a la província de Barcelona. Propostes gastronòmiques, com sempre, propostes de cap de setmana. Restaurant Abraçador, diuen els que hi entenen que aquí podeu menjar una de les millors carns que tenim en el nostre panorama gastronòmic. Realment és així, no, Sara?
Doncs així és. Primer direm que, com el seu nom indica, el restaurant Abraçador La Cantonada està ubicat a la cantonada del passeig de la Marina número 158 i de Castelldefels, a només 300 metres de la magnífica platja de Castelldefels. Disposa de més de 100 metres quadrats, als quals s'hi ha d'afegir una àmplia terrassa de 70 metres quadrats més, amb capacitat per unes 80 persones. Menjar a l'Abraçador, com dèiem, és sinònim de menjar bé i sense cap tipus de pressa. I serveixen una cuina tradicional espanyola basada en la qualitat de tots els seus productes, que són naturals i de selecció pròpia. Les carns de vedella i els ibèrics, que procedeixen de la ramaderia que posseeix el grup a la localitat de Mensalves, a Toledo, des de fa més de 30 anys, són un bon exemple d'aquests productes estrella que ofereix Abraçador La Cantonada.
Gràcies, Sara. Doncs anem a menjar carn, per als carnívors. Home, no només per als carnívors, però realment, doncs, qui li agrada la carn crec que és un temple en el que disfrutaran. Cristian Yepes, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel i Sara, com esteu?
És així, no? Qui li agrada la carn, aquí, en fi, vosaltres el feu feliç, no?
Sí, aquí la gent que li agrada la carn disfruta i repeteix com sempre. Els que no els agrada també els mimo i els cuido igualment, però bueno, el que els agrada la carn torna segur.
Mm-hmm. Realment, de seguida abordem aquest capítol de la carn d'aquesta localitat, Mensalves, que feia referència a la Sara, localitat de la qual doncs, us ve directament doncs, aquesta carn que té unes característiques molt particulars, molt especials. Però abans, deixem que digui doncs, que no és un restaurant únic i exclusivament dedicat a la carn, que tenim una carta extensa una mica en productes de totes les característiques, no?
Efectivament, aquí des d'un turbot, un llenguado, un llumentol, si vol, el bacallà, que el fem molt bo també a la mussolina d'all o a la planxa, bueno, croquetes, bunyols, hi ha de tot i per tothom.
Uh-huh. Com ha anat la temporada?
Bueno, molt
bé. Encara no ha acabat l'estiu, no? Encara no ha acabat l'estiu, però ja estem a les acaballes.
La gent ja l'està matant a l'estiu, encara no ha acabat, encara hi ha molt bon temps. Que hagin començat els col·les i tot això, doncs, bueno, implica una miqueta, no? Però el temps encara ens acompanya i la temporada i la gent encara té ganes de sol.
Quins plats destacaries de carn? Parlaves de la resta, ara més centrats en la carn?
De carn, doncs mira, per exemple, de vedella, el centre de costella, que és la meva peça favorita, a part del solomillo, que bueno, ningú té que explicar el que és un solomillo, no? L'única diferència del millor és que aquí et pots tallar només amb el pes del ganivet de lo tendre que és. El centre de costella, el magret de vedella, que és la zona del coll, que antigament li deien el filet de pobre, al mercat, aquí a la regió, i pues, com a porc ibèric, la presa d'ibèric, que m'agrada moltíssim, és una part una miqueta més magra, i bueno, els filetets d'ibèric amb tempura i compota de poma, és que hi ha part de gustar de tot, una graellada, uh-huh. És que pots menjar el que vulguis aquí.
I com la cuina, perquè suposo que no és fàcil, clar, perquè si no tothom ho podria fer.
Això sí que tens que estar bastant pendent de la carn, perquè una cosa és adivinar el punt del client, perquè ell encara que et digui el punt d'ell és el seu punt. I llavors, amb això, sempre prefereixo pecar de quedar-me amb la carn una miqueta poc feta, ¿vale? I sempre estem a temps de fer-la una miqueta més. Però el secret és el carbó, que utilitzem un carbó de cascara de coco comprimida, que bueno, funciona més per la caloria, la dona més per aproximació, en comptes d'escalfar-ho tot, i amb poques peces de carbó ja va bé, no?, al forn. I el secret, bueno, pues són les voltes de la carn. Tu la tires a la brasa, esperes que es faci un cantó i quan li dones la volta li poses tota la sal gruixuda que vulguis, que agafarà només la que necessita i ja està, llesta per servir.
Uh-huh. O sigui, dues voltes, no només?
Sí, sí, la primera és fas una cara i llavors li fas l'altra volta i allà li poses la sal gruixuda.
Ja. Uh-huh.
Llavors no salarà mai.
El restaurant Abraçador, aquest és l'art de la bona cuina, l'art de la bona carn, el trobeu al Passeig de la Marina, al 158-160 de Castelldefels. Anoteu un telèfon també de reserves, que és el 93-645-2808. 93-645-2808. Diguem doncs, que és una carn especialment doncs, selecta, ve d'aquesta localitat de Mensalves. Explica'ns una mica el recorregut i per què té la qualitat que té aquesta carn, Cristian.
Bueno, pues, Miguel, el gran secret és la traçabilitat del producte, no? Li diem la traçabilitat des de que el producte pues, el matem fins que arriba a casa o al plat del consumidor, no? En aquest cas, el gran secret que tenim és que nosaltres cuidem les nostres vedelles, entre tot el grup d'abraçadors d'Espanya, cuidem les nostres vedelles, sempre tenen que ser femelles i màxim 12 mesos, perquè ja la resta que passa 12 mesos és l'anyojo que nosaltres venem cap a fora, no? Llavors, amb les vedelles, pues, això, tens que cuidar primer l'alimentació i el més important, que dèiem, era la traçabilitat. Nosaltres matem l'animal, en aquest cas, l'escorxador, es talla la peça, bueno, es fa reposar, es talla la peça, s'envassa al buit i directament per cada un dels restaurants que som, ¿vale? És a dir, que amb això que em garantitzo, que només hi ha un professional que és el primer que fa el tall, que és el de la sala de despiece, i ja ve a la meva casa. El meu cuiner només té que obrir el paquet, oxigenar i tirar la carn a la brasa. Pues això t'estalvies moltes manipulacions del teu carnisser que li ha comprat a l'altre, a l'altre i a l'altre, i els viatges. Això és la millor qualitat que et pot donar un producte. Si surt amb un 10, aquí t'arriba amb un 9.
Deies, i tocaves un tema, crec que és molt important, que és el tall, no? Com tallar la carn, això és importantíssim, no?
És molt important, també va per regions i per zones, no?
Exacte. Sí, sí.
I el més important que tinc en aquest cas és que qui m'ho fa són uns grans professionals. Porten 35 anys només dedicant-se a això, i llavors jo estic molt content amb el tall de la carn, per això nosaltres també estem innovant com a grup abraçador. Cada mes fem reunions i mirem de treure talls nous. Estem fent el T-Bone, ara pròximament el tindrem també comercialitzant als restaurants, el centre de costella, que és una peça que normalment no hi ha en els restaurants, coses així. Intentem innovar i que no sigui tan típic.
Un restaurant actiu, un restaurant doncs, que no para de fer coses, d'innovar, i que no sigui tan típic, tal i com diu el Cristian, un restaurant, per cert, que crec que pertanyeu a la ruta de la tapa, no? que també es fa per aquí, per aquesta zona de Castelldefels.
Sí, aquest estiu hem fet la ruta de la tapa, sí. Nosaltres donàvem a degustar una empanadilla que estava omplert amb la nostra carn, una miqueta d'ou, una empanadilla no així criolla, perquè era més lleugera, però bueno, molt coqueta. I a part de la ruta de la tapa, també tenim el menú que hem fet, ara ja ha acabat tot, el menú Passaport Gourmet, que ha sigut doncs, un conjunt de restaurants que ens hem unit i hem fet això, un passaport per als nostres clients, i tots menjaran per 25 euros el menú a qualsevol d'aquests restaurants. I està molt bé, està mon pare, jo i molts companys d'ofici. Sí.
Suposo que hi ha alguns plats que són intocables, que no canvieu en tot l'any, però suposo que n'hi ha d'altres que sí que van variant amb les estacions, no?
Clar, anem renovant tant les amanides com els plats de cullera, que ara ja començarà dintre d'un parell de mesos, pues la gent ja comença a dir, jo vull una fabada, jo vull un cocido madrileño, jo vull unes llenties, pues ara començarem a fer els putxeritos i tot el que tocarà amb el fred que vindrà, si és que ve.
Home, espera, encara no arribarà, però crec que abans de que arribi el fred han d'arribar els bolets, no?
Els bolets, ara ja mateix estarem ja... Jo estic desitjant ja que vingui. Primer esperarem el preu i el botonet, que és que jo sóc un amant del botó.
Sí,
jo
el
botó a mi em torna boig. Saltejat només amb una miqueta d'all i el perejil, ja, amb sí. Això ja ho deixo llest.
No els feu a la brasa, els bolets, o sí?
Jo el faig saltejat. M'agrada molt més a la brasa, el que m'ho demana jo li faig a la brasa, però llavors no pot ser el botonet, vale? Perquè a mi el que m'agrada és el botonet molt petitet, llavors ja és un botó més grandot per fer a la brasa, perquè és que si no ni ho aprecies i s'escollaria per allà per la brasa.
Clar. Doncs aquí ho teniu, eh? Restaurant Abraçador, la cantonada en el passeig de la Marina 158-160 de Castelldefels, aquí a Barcelona. Telèfon d'informació, telèfon de reserves 93-645-2808, 93-645-2808 per als amants de la bona cuina, per als amants de la bona carn. Crec que aquí teniu un lloc especialment atractiu, emblemàtic i molt a propet de Barcelona. Cristian Diepes, gràcies per ser amb nosaltres. Una forta abraçada i que segueixin els èxits.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Que vagi bé. Gràcies.
Trotamundos.
Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa.
La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alt Ampurdá, y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Clot dels Oms Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Oms. La qualitat i la tradició d'una gran marca.
Catalunya sabe lo que es bueno. Por eso gusta el ternasco de Aragón. Una carne sana, natural, con toda garantía. Solicítela en su establecimiento. Ternasco de Aragón, el cordero por excelencia.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Cultura,
placer,
aromas,
gustos,
la verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes.
Molt bé, doncs aquí seguim, aquí continuem en aquesta edició de Trotamundos amb més temàtiques, més protagonistes. Sabeu que el món del vi és un element fonamental en la temàtica d'aquest espai de ràdio que us acompanya tots els dissabtes. Vins catalans, en aquest cas, vins que ens venen directament des d'una denominació d'origen que darrerament està donant moltes bones notícies, molt bones notícies. És la denominació d'origen Conca de Barberà. Avui us volem presentar els vins elaborats per al celler Heredat Pallarès.
Doncs així és, el celler Heredat Pallarès es troba en una finca de 190 hectàrees situada en un paratge paradisíac de la Serra de Prada de Conflent. Com que les seves terres es conreen a secà, s'ofreixen un estrès hídric natural que porta unes característiques específiques al raïm que es tradueixen en un caràcter molt i molt personal. El vi que s'hi elabora pertany a la DO Conca de Barberà. S'elabora de manera artesanal amb raïms de les varietats Cabernet, Tempranillo i Merlot i envelleix en barriques de roure francès i americà. Presenta un color intens i un aroma en què predomina la fruita negra i els nabius, per exemple, i així com altres espècies com el pebre. És elegant i madur.
Heredat Pallarès, este es el, es la bodega que hoy nos ocupa en estos micrófonos de Radio Estel Cataluña. ¿Cómo son sus vinos? ¿Cómo los elaboran? ¿Con qué variedades de uva? En fin, muchísimas preguntas tenemos que hacer a nuestros siguientes protagonistas, que paso a presentaros. Eduardo Alonso es el gerente de la bodega. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bienvenido
tal?
Y gracias, gracias. Estupendamente, gracias por acompañarnos. Y también saludamos a Ana Losada. Ana Losada es la responsable de ese departamento de enología, la enóloga de la bodega. Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenida
estáis?
También y encantados muchas de gracias. Saludaros a los dos. Bueno, Eduardo, vamos a empezar por contigo, si te parece. Cuéntanos un poco cómo empieza la historia. Creo que el inicio de la bodega se remonta en el 2007, ¿no?
Bueno, sí, lo que es el tema de la elaboración de vino, empezamos, es un proyecto que arrancamos con la producción del año 2007 y cuya primera salida al mercado se produce en el año 2009 con un vino tinto, del que luego Ana os dará más detalles, uh-huh. Elaborado con variedades propias que tenemos en la finca. Y bueno, al que han seguido posteriormente la introducción de otros vinos y un proyecto que tenemos para los próximos años en el que estamos dedicando ahora pues mucha dedicación y esfuerzo, a pesar de que la finca, para explicar los orígenes de lo que sería más que la bodega, la propia finca, nos tendríamos que remontar a los primeros años de la posguerra. Estamos hablando pues del año 1947, que es cuando se adquiere la finca por parte de la propiedad de la familia Pallarés. Uh-huh. Un grupo industrial típico catalán con diversificación de negocios y donde, bueno, surgieron los momentos de posguerra, pues decidieron, para disminuir un poco el riesgo de los distintos negocios en los que estaban, pues apostar por el sector agrícola, y desde entonces pues están desarrollando esta actividad, ¿no? Uh-huh.
En cualquier caso, una actividad que ahora mismo está dando los frutos, con unos vinos ciertamente interesantes. Cuéntanos un poco, si te parece, Eduardo, cuál es un poco la filosofía de elaboración de vinos. En el momento de trazar lo que es la línea de vinos que queréis producir, ¿cómo trazáis esas características?
Bueno, pues mira, nosotros, como os decía, o sea, desde hace muchos años nos dedicamos a lo que es el cultivo de la viña, y luego lo que hacemos, o lo que se ha hecho tradicionalmente, es vender esa uva a grandes productores. Nos ha permitido, pues, cuando en el 2007 decidimos entrar de lleno en la elaboración del vino, el saber que por lo menos estábamos seguros de que lo que es la materia prima para nosotros, la uva, sabemos cómo producirla, ¿no? Entonces, la ventaja de ser un elaborador pequeño en este mundo del vino es que, bueno, te permite seleccionar uvas, te permite seleccionar el momento de la vendimia, cómo vendimiarlo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde un primer momento decidimos pues intentar elaborar el vino de la manera más artesanal posible, a pesar de que nosotros para el cultivo de la viña pues utilizamos desde los sistemas más tradicionales hasta técnicas más modernas, ¿no? Y entonces lo que hemos pretendido, que ampliarán un poco la explicación, pues es entrar en el mercado con unos vinos elaborados de manera artesanal, vinos que tienen toque de madera, vinos que pretenden llegar al consumidor final con una relación calidad-precio lo mejor posible, y vinos en los que desde el primer momento, que sería para nosotros cuando empieza la temporada o la campaña de la uva, hasta el momento en que la uva entra en los depósitos y en las barricas, pues llevamos a cabo un seguimiento muy estricto de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Citar también a la figura de Miguel Gúrpide, que es quien se dedicó, bueno, en cuerpo y alma a la elaboración de este primer vino que sacamos al mercado, más de la Sabatera, y que es quien lleva a cabo este proceso de elaboración, pues tan artesanal como pretendemos llevar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, decíamos que saludábamos hace unos minutos a Ana Losada, la enóloga de esta bodega. Ana, de nuevo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco cuál es la personalidad que les has querido imprimir a esos vinos, tú como responsable de este departamento tan importante en una bodega, ¿no?
Bueno, yo creo que la clave de un buen vino es la buena materia prima, la uva, ¿no? Y creo que nosotros los enólogos somos unos simples gestores de lo que nos da la tierra. Entonces, nosotros, como bien decía Eduardo, lo que intentamos hacer son vinos de gran calidad y de gran personalidad, ¿no? Que se vea reflejado la historia del suelo, el clima en una botella, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, Más de la Sabatera es un vino de una gran expresión aromática, es muy fresco, ligero y de unos aromas muy intensos, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, como bien decía Eduardo, es hacer vinos de una relación calidad-precio que no superen nunca los 10 euros y que la gente disfrute. No tienes por qué pagar precios excesivos para disfrutar de un buen vino. Esa es nuestra filosofía.
Efectivamente.
Y partimos de una materia prima excelente.
Una materia prima excelente bajo una denominación de origen que está dando mucho que hablar últimamente, que es Concava Barberá. Realmente hay denominaciones de origen que yo me da la sensación que para un enólogo es todo un privilegio, ¿no?, trabajar.
Sí, bueno, para un enólogo cualquier denominación de origen es un privilegio poder trabajarla, ¿no? Entonces, nosotros contamos con la peculiaridad de la situación geográfica, ¿no?, que está rodeada de montañas, está al norte de Tarragona. Los suelos son muy calizos y tiene el clima mediterráneo, ¿no?, sobre todo por su proximidad al mar. Entonces, la DEO también supone un reto para nosotros porque no todo el mundo conoce la DEO Conca de Barberá, ¿no? En el momento que tú les sitúas un poco la ciudad de Tarragona, pues enseguida se van al Priorato, ¿no?, que es uh-huh. lo que más relevancia ha tenido últimamente en el mundo del vino.
Sí,
entonces, sí, nosotros, para nosotros es un reto y nos basamos en eso, y lo que intentamos vender también, siempre y cuando desde el respeto de trabajar lo que es la cultura, ¿no?, y la historia de la tierra. Uh-huh.
Y eso para nosotros es todo un reto, sobre todo porque la calidad de uva y la tierra es excepcional.
Sí.
Y por nuestra parte, yo como sommelier también, lo que intento cuando doy a conocer el vino es que la gente se involucre y que intente, con todos mis respetos, sacar a la gente de la DEO de Rioja y Ribera del Duero. O sea, que en España hay muchas más denominaciones
sí,
de origen.
Sí, están muy bien esas dos denominaciones de origen, pero que hay otras y que se hacen productos muy, muy claro. buenos, efectivamente.
Claro, no. O sea, nosotros estamos a la cabeza, ¿no?, en el vino. O sea, en extensión de terreno, España es la que mayor extensión de terreno tiene.
Sin duda.
Pero claro, en España hay 70 denominaciones de origen. No solamente son Ribera del Duero, Rioja y, en este caso, Priorat, que sí, que está muy bien. Y nosotros lo defenderemos. Yo, por ejemplo, soy una gran defensora de todos los vinos de España. Yo soy muy criticada por defender los vinos de España y no vender otros vinos que no son españoles, ¿no?
Bueno.
Entonces,
hoy reivindicamos la calidad, la legalidad de esa denominación de origen. Conca de Barberá no es la primera vez que lo hacemos en este espacio de radio, una denominación de origen que da unos frutos muy interesantes. Hablábamos de Más de la Sabatera, este vino tinto. Tenéis también, no quiero finalizar esta conversación con vosotros sin tomar también algún dato sobre un vino blanco muy interesante, la Rels.
Sí, la Rels se llama Rels de la Conca, eso es un vino que hemos elaborado en el... con la cosecha del 2010, prácticamente lo hemos terminado de etiquetar hace como a principios de mayo, lo terminamos de etiquetar, y como te decía, es un vino de variedad de uva Chardonnay, que es una variedad de uva excelente, que cuando le aplicas determinados conocimientos, pues te da muy buenos resultados, ¿no? Y entonces es un vino que va a evolucionar muchísimo en botella. Yo cuando se lo llevo a catar a la gente, les digo que el año que viene quizá va a estar muchísimo mejor. Y es un gran vino. Además, relación calidad-precio va a sorprender a la gente.
Más de la Sabatera, Arrels de la Conca, y ahora próximamente, Eduardo, creo que tenéis un proyecto que os hace especial ilusión, que es la elaboración de un cava, ¿no?
Pues sí, efectivamente. O sea, dentro del proyecto de crecimiento que queremos tener como bodega, pues está el intentar sacar cada año un producto nuevo, sea una línea nueva o dentro de la línea de productos que ya elaboramos, pues algo que diversifique con los que ya tenemos, ¿no? Entonces empezamos el proyecto con un vino blanco, al 80% Cabernet, que es una de las variedades que mejores resultados nos dan en la finca. Luego pasamos a este vino blanco Arrels, 100% Chardonnay. Y ahora estamos, terminando todavía de decidir el tipo de producto que vamos a sacar. Siempre hablamos de cava, pero todavía por definir exactamente su composición, ¿no? Para saber si lo hacemos monovarietal o si mezclamos alguna variedad de las típicas que tenemos y que se desarrollan muy bien en la tierra de la Conca de Barberá, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando pues de muy buenos macabeos, buenas parelladas, muy buen chardonnay para poder elaborar también cava, y bueno, estamos todavía en ese proceso de terminar de decidir qué hacer con la vendimia de este año, que por otro lado ya se está recogiendo, ¿no? Entonces, estamos muy ilusionados porque nos permite ampliar esa gama de producto con la que estamos. Como vino catalán y como bodega catalana nos interesa mucho, porque el cliente nos identifica mejor con un cava en el mercado, y estamos intentando hacer un producto que, dentro de la línea de los que ya tenemos, relación calidad-precio, pues al cliente le deje completamente satisfecho, ¿no?
Bueno, pues desde las faldas de la Sierra de Pradas, un lugar emblemático de esa zona, de esa denominación de origen Conca de Barberá, nos llegan directamente estos vinos, Más de la Sabatera, Arrels de la Conca, y próximamente este proyecto, la elaboración de un cava. Hechos por esa bodega, Aradat Pallarés, que hoy nos ha ocupado en nuestros micrófonos de Radio Estel Cataluña. Eduardo Alonso, Ana Losada, ha sido un placer charlar de vinos con vosotros. Muchísimas gracias a los dos, buenos días.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Gracias,
por cierto, no quiero finalizar sin también informar a nuestros oyentes de la página web a través de la cual pueden solicitar más información, incluso también comprar esos vinos. Son las tres W, heredad-mediopallares.com, heredad-mediopallares.com. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols, tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany, amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs, restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977 26 10 26. 977 26 10 26.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Oms. La satisfacció d'una feina ben feta. La Bona Cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar. Arrossos, peixos, marisc. Els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar. Un bon sopar davant del mar.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Bé, doncs aquí seguim pas a pas, anem arribant a la una en punt de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Esteu en aquesta antena de Trotamundos, com sempre, fins la una, repetim, relatant tot el millor de la gastronomia i l'enologia. Acabem de parlar d'un excel·lent vi i ara mateix us parlem d'un excel·lent restaurant. Restaurant, restauració, tradició, història, tot això, tot plegat, es donen cita en els següents minuts aquí a Ràdio Estel Catalunya, perquè us volem parlar del restaurant La Puga de Can Manel i sobretot amb el seu responsable, amb el Martí Domènech, parlarem d'aquesta propera festa major d'un barri tan i tan emblemàtic de Barcelona com és la Barceloneta.
Abans, per això, us explicarem que La Puga de Can Manel és un dels restaurants més coneguts de la Barceloneta i podríem dir que s'ha convertit ja en tot un referent gastronòmic al nostre país. La Puga de Can Manel té la personalitat i la qualitat que requereix un barri de pescadors com la Barceloneta i el sabor i la naturalitat dels productes del nostre mar. I quan va començar tot? Doncs va ser l'any 1870, quan un jove matrimoni, el Manel i la Teresa, que van triar el passeig de la Muralla del Moll de Barcelona per obrir el restaurant. Des d'aquell moment ja diversos personatges de la cultura de l'època, així com pescadors i també mariners, van començar a freqüentar el restaurant. Uns anys més tard, el 1900, arran de la remodelació del Moll de Barcelona, la Puga de Can Manel es va traslladar on es troba actualment, al passeig Joan de Borbó. Quatre generacions segueixen la tradició de la típica cuina mediterrània dins del barri de tradició de pescadors i portuaris, tot en un ambient familiar i acollidor per trobar-se com a casa.
Doncs ens anem directament en aquest restaurant, a la Puga de Can Manel. Estimat Martí Domènech, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia, Miguel.
Bon dia. Com ha anat l'estiu, Martí?
Bé, hem anat fent, hem anat treballant, hem anat fent el que podem i avui en dia ja saps que costa tot una mica més,
sí.
Però el més important és que la gent que ha vingut a casa s'han anat molt contents, s'han anat ben servits, ben menjats, I amb ganes de tornar-hi.
Que això, per un restaurador com tu, és tota una satisfacció, no?
Això dona forces i dona ganes de lluitar i ganes de tirar endavant.
Sí, senyor. El restaurant La Puga de Can Manel, tot i que la Sara ens ha explicat la història, llarguíssima història, és un restaurant molt inquiet i, sobretot, molt vinculat amb el barri en el que està, la Barceloneta, no? Dic això, Martí, perquè tu ets, podríem dir, tota una institució en el barri, no?
Bueno, bé, clar, jo ja porto, imagina't, a la meva edat, i nascut a la Barceloneta, i doncs estem arrelats al nostre barri amb totes les activitats que podem, i relacionats amb tothom, i ajudar i participar de les coses que ens demanen i que nosaltres també tenim il·lusió per fer, no? I si no ho fem per nostre bar i nosaltres, qui ho farà, no, Miquel?
Efectivament, efectivament. Bé, doncs estem de festa major, una festa doncs, que fa abans d'ahir, no?, que va néixer, Sara?
Bueno, una miqueta més, eh? Va ser l'any 1855 quan es va instituir la festa major de la Barceloneta dedicada al seu patró, Sant Miquel Arcàngel. Per animar la celebració, al principi s'organitzaven balls populars, però amb el temps es va decidir crear comissions per organitzar la festa major, no només amb aquests balls, sinó que van afegir cada cop més actes a les festes, com ara, per exemple, el pregó, també engalanar i il·luminar els carrers, les degustacions de coca i moscatell, també bandes de música i el famós canó, que surt puntualment a les 9 del matí el dia 29 de setembre, que és el dia de Sant Miquel. Cal dir que una de les novetats d'enguany és un concurs, atenció, que se celebrarà demà per escollir el cartell publicitari de la festa d'aquest any.
La veritat, Martí, és que la viviu molt intensament, no?
Sí, i la Barceloneta encara no deixa de ser una miqueta un petit poble, no? Encara que s'ha fet gran i hi ve gent de tot el món, però encara els que som de tota la vida, doncs encara intentem lluitar doncs, per mantenir aquestes tradicions, com aquesta festa major, com els coros tradicionals de la Barceloneta, i bé, i aquesta festa major fa molta il·lusió, a més està dintre, diguéssim, de la continuació de les festes de la Mercè, quasi s'agafen de la mà una amb l'altra, i Sant Miquel, el patró nostre, doncs, és un dia molt maco de començament de festes bueno, i d'això dels pregons i d'aquestes coses que farem.
Que és que hem de dir el dijous 29 de setembre, eh?
29 Sant Miquel, que també deu ser el teu sant, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Veus?
Sí, senyor.
Veus?
El meu sant, sóc un sant. Els arcàngels, Miquel, Gabriel i Rafael. Bé, efectivament, doncs aquest dia és el dia que arrenca doncs, aquesta festa major de la Barceloneta. Explica'ns una mica quin és el teu paper, perquè crec que tens un paper bastant actiu, no?
Mira, el meu germà, el Pepito, doncs està també molt, molt posat dintre de les coses del barri. En aquests moments és president de l'Associació de Comerciants Industrials de la Barceloneta.
Sí.
I col·laboren doncs, directament amb la Comissió de Festes del barri. I entre tots doncs, intentem doncs, que les coses es costen molt, però intentar com més gent siguem, doncs, més bé ens en sortirem. No? Llavors, el dia 28 al vespre es fa el famós pregó. I aquest any, doncs, bueno, me fa il·lusió doncs, que presenti jo el que serà tot el tema del pregó i aquest any, doncs, el pregó del barri el farà el meu entranyable amic i com germà, que és l'Antoni Miquel, que és el famós anxoveta, el cantant del Cidex.
Sí, 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 efectivament. Ell fa el pregó, eh, aleshores?
Sí, ell farà el pregó i es fan tota una sèrie d'actes. Tinc coneixement de que hi ha una orquestra, no sé si és l'Orquestra Municipal de Roses, i hi haurà una sèrie d'actes d'entrega d'algun tipus de condecoració, i serà una nit allà a la plaça de Sant Miquel, espero que molt maca i molt entranyable.
Estic segur que sí. Doncs tothom hi és convidat, amb un barri tan i tan emblemàtic, que encara respira doncs, aquesta sensació com si fos un poble a la Barceloneta, doncs estic convençut doncs, que tindreu moltíssima participació, moltes visites, per sobretot gaudir d'aquest ambient tan i tan entranyable que es crea de la mà de persones com vosaltres, no?, que estimen aquest barri realment moltíssim, no? Voldries destacar alguna activitat, algun tema en particular, Martí?
Bueno, mira, la Barceloneta, aquests dies de festa i també aprofitant les festes de la Mercè, perquè no deixem de ser de Barcelona, doncs a la Barceloneta, a la zona d'esbarjo del Port Vell i aquesta zona de prop del nostre barri, doncs també les festes de la Mercè també s'hi dedica a fer moltes coses, no? I és un ambient al setembre molt, ja molt més tranquil que en ple agost i les nostres terrasses i la Barceloneta, doncs, té un aire més tranquil, la temperatura ja és més agradable, i és un mes de setembre molt maco que la gent doncs, que baixi al barri a dinar i a sopar en els nostres restaurants doncs, es trobarà molt a gust i es trobarà amb festes i amb coses que pel carrer i alguns carrers guarnits, i això doncs, fa un ambient festiu de germanor i de bon ambient i que la Barceloneta llueix molt en aquest mes de setembre a les festes de la Mercè i les festes nostres de Sant Miquel.
Doncs jo convido a tothom a que s'hi acosti i que hi participi i a més doncs, tenen una gastronomia realment molt cuidada. Aquest és el cas doncs, aquest restaurant, la Puda de Can Manel. Repetim doncs, que, i recordem que es trobeu vosaltres en el passeig Joan de Borbó 6061, el telèfon d'informació, de reserva de taules, que imagino que en aquests dies és especialment important, no, Martí? reservar taula, no?
Sí, millor reservar taula, sobretot els caps de setmana i els dies de la Mercè. Hi ha moltes Mercès a Barcelona i aquest dia és un dia emblemàtic, no? Perquè hi ha moltes clientes que cada any, any rere any, llavors dona la situació, Miquel, que el mateix dia de la Mercè, quan acaben de dinar, ja reserven la taula per l'any que ve de la Mercè, saps?
Caram, caram.
I així feina feta. I això ens passa a vegades, hi ha gent que ara ve, escolta, per Sant Esteve o pel dia de Cap d'Any, i saps què ens passa, Miquel? Que la gent, doncs, el dia que acaba el dia de Sant Esteve, doncs, si són una colla, doncs ja reserven la taula de Sant Esteve per l'any que ve.
Caram,
déu-n'hi-do. Llavors, per això, és millor que, si festes com aquestes assenyalades, doncs, si són alguna taula una mica més de gent, doncs, és millor, doncs, que ens telefonin i ens reservin la taula i llavors som més tranquils tots i tot ho podem atendre millor la gent i servir de la millor forma possible.
Efectivament. Doncs aquí teniu el telèfon del restaurant Pudo Can Manel al 93 221 50 13. 93 221 50 13. Una plana web per qui tingui més curiositat de saber més sobre aquest restaurant. pudocanmanel.com pudocanmanel.com. Ja us avanço. És un restaurant absolutament entranyable d'aquesta zona. Peix, marisc, arrossos, fantàstics. En fi, tot referent a aquesta cuina marinera, que ho feu d'allò més bé i que, sobretot, que és encara més important, Martí, poseu tota la il·lusió que hi podeu posar.
I més, tota la il·lusió i més.
I més.
El que entra Can Manel, en aquell moment, ja per nosaltres, ja doncs és una satisfacció i, bueno, és per abraçar-los i que gràcies per la seva visita i que ens escolleixin a nosaltres, doncs per nosaltres ja és un gran què, no? I ens volquem perquè la gent estigui contenta, les famílies que venen, que no han vingut mai, doncs quedin bé. I de veritat és que, la veritat és que l'experiència d'aquest estiu mateix, que és el més a prop, doncs la gent ha marxat molt contenta i per nosaltres també és una satisfacció, no?
I tant que sí. Martí Domènech, gràcies per ser amb nosaltres i per acompanyar-nos i que sigui tot un èxit aquesta
festa
major.
Moltes gràcies, una abraçada molt forta i si no ens veiem per Sant Miquel per molts anys.
Gràcies, Martí, una abraçada.
Una abraçada per
gràcies
tots.
A mi. El passeig Joan de Borbó, 60-61, aquest restaurant, Pudo Can Manel. Anotin aquest telèfon per reserves, anoteu-lo, 93-221-50-13. Fem una petita pausa, de seguida ens anem a l'Empordà. Us parlem ara mateix d'un oli excepcional, eh? Oli Massetplana, tradició, cultura i, sobretot, també amb ganes de fer les coses molt ben fetes. Ara mateix tornem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pudo Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pudo Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudocanmanel.com.
Trotamundos.
Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alto Ampurdá y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad. Cuina de mercat, catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. I ara, gaudeix de la nova cuina de primavera amb plats frescos i innovadors. Plats que et deixaran bocabadat. Salons especials per grups i menú de degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93-430-0029, 93-430-0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Molt bé, doncs aquí continuem en aquesta edició de Trotamundos, com sempre, en aquest repàs setmanal per al millor de la gastronomia i l'enologia. La veritat és que el nostre país, Catalunya, dona per molt en aquest sentit, eh? Per molt. I si marxem directament a la zona de l'Empordà, això es pot multiplicar per molt, per moltíssim, eh? Avui us volem parlar d'un oli, un interessant oli que volem analitzar de la mà del seu responsable. En uns instants el saludem. L'oli Maset Plana, eh? Ens anem directament a aquesta zona de l'Empordà per parlar d'aquest producte tan i tan apreciat, Sara.
Doncs Maset Plana, cal dir, és el nou nom que se li ha donat al molí d'oli de Garriguella. Antigament es coneixia com a Trull d'en Julián i posteriorment com a Trull d'en Maset i també molí d'oli d'en Maset. L'oli Maset Plana s'elabora a la bodega A21, que està situada a Garriguella, a l'Alt Empordà, i es dedica a l'elaboració de vins i d'olis d'alta qualitat amb l'objectiu de mantenir la tipicitat de la zona. Cal dir que tot es remunta al 1947, quan ja s'elaborava el vi i l'oli a la plaça de l'Església de manera artesanal, mitjançant un molí de pedres i una premsa. Ja l'any 1992 es va canviar aquest sistema per un de més modern i, posteriorment, l'any 2005 es va construir el molí d'oli que hi ha en l'actualitat. Cal dir que actualment s'estan dissenyant unes noves instal·lacions on hi haurà el celler i un museu amb tota mena de maquinària relacionada amb el fascinant món de la vinya, els olivars, el vi i l'oli, i una sala també de cata per poder fer les degustacions dels vins i dels olis.
Gràcies, Sara. Doncs parlem i analitzem aquest producte, tal com dèiem, amb el seu responsable, Xavier Maset. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavier. La Sara ens feia un repàs una mica connotacions històriques, com vau començar. Certament és molt interessant. A més, és un concepte que a tu especialment t'agrada mantenir, no?, aquesta referència històrica de la vostra empresa.
A vegades, quan neixes amb un producte o un producte neix amb tu, disfrutes. Pensa que jo vaig néixer l'any 47, per tant, l'any que vaig néixer jo, a casa, vàrem començar aquest món. Per tant, he viscut sempre dintre el món de l'oli i de l'oli. Hi ha una referència d'una escritura d'un avantpassat meu que l'any 1728 va comprar una vinya Garriguella, la primera vinya que hi ha constància que perteneixia a casa, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, el temps passa i...
Bueno, sí, sí. I el temps passa, però en qualsevol cas, evidentment, el mètode de producció ha anat variant, no? Però sí que és cert que vosaltres encara, de seguida parlarem d'aquest mètode de producció, però voleu mantenir aquesta tradició, no?, en el vostre producte final.
Sí, bueno, l'Empordà ja va ser el primer país, va ser el punt de la porta d'entrada dels grecs i els fenicis, més tard els romans, no? I la cultura de l'oli i el vi es va estendre gràcies a aquests dos primers, no? Pel port de Rodes o pel port d'Empúries. És un país que ha estat vinculat sempre amb el món de la vinya i de l'oli. Aquí ha fet també que al final de molts anys i moltes seleccions s'ha quedat una parell de varietats d'olives, majoritàriament, que han solucionat per motius normals, no? No per la mà de l'home, simplement pel temps, pel foc, fa que vagi quedant el més vell, no? De pensar que residualment encara hi ha algun oliva que quan ve madura, en vez de ser negre, té un color blancós. Per tant, és oliva que marxa del... Que, per cert, he pogut recollir una part i n'he plantat un arbre davant del molí de morir perquè quedi menys constància, quedi afirmat que hi ha olives que són blanques, no?
Sí, sí.
Les varietats que tenim aquí, que és l'Argudell, és una varietat que s'ha fet molt d'aquest país, és una varietat que com a qualitat d'oli és bo, és molt bo, i bueno, té un punt de verdós, no és aquest punt d'amargant o picant que va a Sant Marta solís trobar.
I com es pot saber així a grans trets si un oli és de qualitat o no ho és?
Per al consumidor o per l'etiqueta que nosaltres posem a la... Per al consumidor jo crec que té de provar-lo i si li agrada, ja, jo no puc dir que aquest oli és molt bo i després el client el té de provar i té de ser ell que té de jutjar si li agrada o no li agrada.
Però suposo que hi haurà uns paràmetres, no? L'acidesa...
Que compleix els paràmetres, que l'oli té una certa categoria, que l'oli, perquè puguem posar l'etiqueta que es vegi extra, ha hagut de passar per un panel de cata, ha hagut de passar per una empresa certificadora, que estan posats dintre Consell Rodó, que també és una altra entitat que està controlant aquest producte, doncs reuneixi les condicions i que sigui de les condicions del país, de la zona on ha nascut, i de les qualitats que s'han aconseguit amb aquest oli.
Efectivament. Un oli el que avui ens ocupa, evidentment, doncs, dins d'aquest Consell Regulador, d'aquesta denominació d'origen, oli de l'Empordà. I jo et volia preguntar, Xavier, en el moment doncs, de vosaltres traçar la línia editorial, podríem dir-ho així, no? Ja que estem parlant amb un mitjà de comunicació, de l'oli, les característiques, si us fixeu més en un oli d'autor o un oli que pugui tenir sortida comercial?
No, ja, l'Argudell és una varietat que només existeix aquí, per tant jo crec que hem d'intentar mantenir la varietat i les característiques d'aquest oli. Per tant, hem d'acostumar que la gent que vulguin l'oli de l'Empordà sàpiguen que l'oli de l'Empordà potser és una mica diferent que els altres olis i que és un oli que està condicionat per aquestes olives. Ho dic perquè no és ben bé treballar comercialment, no és ben bé treballar artesanalment, ni tampoc és treballar comercialment. No tenim massa oli per dir, bueno, anirem pujant la fabricació i farem, doncs avui si en fem 100, demà en farem 1.000 i després potser sí que tens necessitat de buscar un punt de venda i un punt de venda a vegades és la idea de treballar comercialment. Nosaltres tenim un producte que considerem que és de molta qualitat, per tant el que hem de fer és potenciar aquest oli treballant en les condicions de l'oli i intentant treure el màxim profit de les qualitats, dels gustos, de los aromes, de tot el que és aquest oli.
Mm-hmm. Estem parlant amb el Xavier Maset, responsable d'aquest oli Maset Plana, oli d'oliva verge extra, directament des d'aquesta denominació d'origen, oli de l'Empordà. Un producte doncs, que avui volíem recomanar des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, un programa, com sabeu, doncs, que fa tot el possible per recollir una mica els millors productes d'arreu de Catalunya i plasmar doncs, aquesta tradició, aquesta qualitat, aquesta manera de fer en aquests micròfons de Ràdio Estel. Un oli que és adequat, imagino, per molts plats, no? Imagino la versatilitat culinària és imaginació al poder, que diuen, no?
Sí. Potser aquí hi ha alguna cosa que convindria que la gent n'és coneixent. No hi ha un oli per fregir i un altre oli per menjar. Tot l'oli és per menjar i per fregir. L'avantatge que hi ha és que els olis d'oliva, els que són pols d'oliva, hi ha varietats d'oliva que permeten doncs, mantenir una certa temperatura de l'oli durant moltes hores de servei. Per tant, vol dir que aquest oli no es fa malbé. Olis de tipus de gra, aquests olis poses a la paella i pràcticament s'evaporen, se desapareixen, no?
Mm-hmm. Efectivament. En quin estat estan ara mateix les oliveres, Xavier?
Aquest any hem passat un temps força bo per l'olivera. Ara fa un temps de molt de sol, que per tant ja els hi va bé en les oliveres. La collita és una collita normal, perquè no serà una collita molt grossa en principi, però deixem estar que nosaltres dins de la zona de l'Empordà fem olives de diferents pobles, no? I a vegades el que en un puesto o en un sector d'un poble dius aquest any aquí no tenim olives, potser l'altre cantó del poble o un altre poble veí, allà la veritat és més, hi ha més producció.
Mm-hmm. Anem a recopilar una mica d'informació i ja per acabar, per als oients doncs, que vulguin saber exactament que no hagin provat aquest oli i vulguin provar-lo, amb quin oli es trobaran en el sentit més característic, no? Quina seria la característica més definitiva de l'oli que vosaltres feu, Maset Plana?
Bueno, és un oli un punt aromàtic, un punt de verdós, no molesta en la ola, o sigui, no es troba ni picant, és mica picant ni amargant, però vull dir, no és excessivament picant ni amargant, per tant, és un oli que acabat de produir es pot arribar a consumir, i és un oli que, en el cas de taula, com comentàvem abans, serveix molt bé, i per cas de fregir permet també mantenir unes temperatures en moltes hores, que el que fa que sigui ideal també per la cuina. Mm-hmm.
Efectivament. Ja per acabar, doncs, no sé si teniu pensat properament doncs, augmentar una mica doncs, les modalitats d'oli que vosaltres produïu des de l'empresa.
Nosaltres aquí, la idea sempre hi ha també de Consell Regulador, i a més la normativa de la Comunitat Europea ens està exigint doncs, que hi hagi un historial amb la varietat de l'oliva, i per cert hem trobat històries velles de la varietat Argudell, o sigui que no és una veritat que sigui molt nova. Això ens costa més poder-ho demostrar amb altres varietats com la arlequina, que aquests últims anys s'ha anat plantant aquí, que encara que és una arlequina, és una oliva de Catalunya, vull dir, no és una oliva que sigui massa empordanesa. Estem una mica limitats, una mica amb les produccions que pot haver-hi aquí. Si hem de pensar que la planta de l'Argudell així com hi ha arbres que els pots posar mig enterrats i ells mateixos s'arrelen, els olives d'Andalusia, la majoria d'ells els enterres una mica, ells arrelen i ja tens l'arbre nou, no? Mm-hmm. Aquí a l'Empordà s'ha hagut de fer un empel, s'ha hagut de buscar un bord, s'ha hagut de plantar bord, i quan el bord ha agafat, ha arrelat, després s'ha posat la de llei a sobre. Mm-hmm. Clar, això fa que per plantar oliveres sigui en aquest moment sigui una mica més difícil. Deixant estar que hem trobat un parell d'oliveristes, que s'ha arribat a una espècie de conveni en la que mitjan fongs en els arrels han aconseguit doncs, que pugui aquesta rodell, aquesta plantó de rodell arreli i pugui ser doncs, viable plantar-ho en un sistema més de les noves modernes, dels nous tècnics que hi ha, no?, amb cultius intensius.
Efectivament. I mm-hmm. Doncs per qui vulgui saber quines són les característiques especials, molt particulars d'aquests olis que ens ve directament de l'Empordà, creiem doncs, que aquest oli Maset Plana doncs, reuneix totes aquestes característiques. Nosaltres avui volíem parlar d'aquest oli i així ho hem fet amb el seu responsable, amb el Xavier Maset. Xavier, gràcies per atendre la comunicació telefònica. Gràcies, bon dia.
A vosaltres.
Fins una altra. Gràcies, adéu.
Si ets dels que tria emissora amb el paladar, el teu programa és Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al Girubí 2011. Clot dels Homs. La qualitat i la tradició d'una gran marca.
Trotamundos.
Doncs des de Terres de l'Empordà posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos, parlant d'aquest oli Maset Plana. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia, per haver escollit Ràdio Estel per passar aquest matí de dissabte. En nom de tot l'equip del programa, us ha parlat Miquel Mercadal. Que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies, bon dia.